Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
A Londres ja ens esperen el Lion Sindreu i el Toni Rodon, i després, avui a quarts d'11, el suplement. És normal tractar els gossos com si fossin fills? A partir de dos quarts d'11, avui ens acompanyen diverses persones que creuen que sí. També tindrem la veu d'un veterinari per posar veu també als professionals i parlar-nos d'un cas que va més, que són els sobrediagnòstics amb els animals de companyia. Ara, però, és notícia que a aquesta hora hi ha retards en algunes línies de Rodalies. Eva, compte.
Sí, els convois de l'R2 Sud circulen amb 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a la infraestructura entre Sants i Bellvitge. A més, les limitacions de velocitat en 180 punts de la xarxa ferroviària també provoquen que la majoria de les línies no circulin amb les seves freqüències habituals. El govern ja ha reconegut les últimes hores que demà el servei de Rodalies continuarà funcionant a mitges, per tant que no es podrà recuperar certa normalitat, perquè diuen que la represa del servei s'ha de fer amb totes les garanties de seguretat. A tot això, nombroses plataformes d'usuaris han convocat una gran manifestació a Barcelona dissabte de la setmana que ve. La vicepresidenta de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Mercedes Vidal, en declaracions aquí al suplement.
Un dia de lluita i reivindicació pels serveis públics, que ens fa molta falta. Convidem a tothom, entitats, partits, a sumar-se a la nostra, a fer-se la seva, perquè hi ha molts motius per sortir al carrer, per defensar un transport públic de qualitat i uns serveis ferroviaris com els que ens mereixem.
Més coses. Baixa la sinistralitat en accidents de trànsit en aquest primer mes de l'any. El gener s'ha tancat amb 4 persones mortes a les carreteres, 2 de les quals motoristes i també un ciclista. Segons dades del Servei Català de Trànsit, són 7 víctimes mortals menys que el gener del 2025. També ha baixat el nombre de ferits greus. Se n'han registrat 37, mentre que el gener de l'any passat n'hi va haver 60. I del món, els últims bombardejos poden afectar l'obertura del pas de Rafah, la frontera sud de la Franja de Gaza amb Egipte, que fa pràcticament 2 anys que està tancada. La previsió de reobertura, però, estarà limitada només a persones i sota condicions molt estrictes de l'exèrcit israelià. El Ministeri de Sanitat de la Franja, a mans de Hamas, ha informat a l'agència EFE que encara no ha rebut llum verda per traslladar pacients a través d'aquest pas, tancat des del maig del 2024. Al centre de Gaza, un dron israelià ha matat avui un home malgrat l'alto al foc, que ahir va deixar també una de les jornades més letals dels últims mesos. I en esports, en joc a aquesta hora, la final masculina de l'Open d'Austràlia de tennis entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. De moment, encara el primer set domina Djokovic per 2-1. En futbol, victòria del Barça al camp de l'Elx per 1-3, en un partit marcat per les moltes ocasions fallades per l'equip blaugrana. Els gols els van fer Lamine Yamal i Ferran Torres a la primera part i Rashford a la segona. El Barça és líder amb 4 punts més que el Madrid, que juga avui contra el Rayo al Bernabéu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10 i 3.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
Avui a la Setmana Tràgica, un diumenge més, saludem el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques i professor de la UPF. Hola, Toni, com estem?
Bon dia i bona hora, què tal?
I el Ion Sindreu, que és editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Ion, com estàs?
Mira, anem fent.
Què vol dir, anem fent?
No, doncs ja ho saps. La vida és plena d'obstacles.
Amb què t'has topat aquesta setmana? Què ha passat?
No, tu qui vas fotent, eh? Vas allò apretant una mica, eh? No,
és la prèvia de la secció. És un nou gènere. És a dir, els dissabtes amb la Maica Navarro a la gent li interessa més el moment previ a parlar del succés que no el succés en si. Aleshores, amb vosaltres estem...
L'interessa perquè agafeu el clip de vídeo i el poseu per tot arreu.
Bé, això és una altra discussió. Però, aleshores, estic intentant crear aquest subgènere...
Sé més de la vida de Maica Navarro, que dels meus millors amics, perquè està per tot arreu.
Bé, doncs espero que no te la perdis cada dissabte a les 10 aquí. Aleshores, intentant crear aquest subgènere amb vosaltres dos, què t'ha passat, Ion, aquesta setmana, que dius que t'has topat amb un obstacle?
No és res interessant, és que... No, no sé per què apretes, per què escapes. Res. Tinc una llar de foc que està feta de metall, val? És molt lletja, l'odio, em vull desfer d'ella, i l'altre dia em vaig fotre un cop al cap espectacular contra el costat de la llar de foc, i ja està, no hi ha res més a dir.
Això et passa per tenir llar de foc. Entenc que no la vas dibuixar tu o no te la vas fer tu, és a dir, quan vas adquirir aquest habitatge, ja hi era.
Ho hem heretat, sí.
No seria això? Escolta, no seria mentre celebraves un altre cop de cap d'un porter, en aquest cas?
Exacte.
No, va ser anterior a aquell moment. Mm. I bé, ja està, doncs he quedat això encara més mentalment perjudicat del que ja estic normalment. Mm.
I tu que ets tan de ciutat, saps fer foc a les llars de foc? Saps encendre
el
foc?
Si no funciona, això no és una llar de foc de debò. Si la major part de llars de focs d'aquest país, això estan tapiades. Des d'aquelles èpoques en què estava prohibit. Recordeu Mary Poppins, a tot aquell fum, l'esmoc de la ciutat de Londres, això es va acabar doncs prohibint que la gent seguís cremant carbó i altres coses. Per tant, la major part d'aquestes llars de focs no són de debò, perquè si no, no es podria viure en aquesta ciutat. Llavors encara és més absurd, perquè és això, et fots topades contra no? Andròmines que són decoratives, però en fi, això també sóc jo, la major part de la gent jo accepto que no es fot de cap contra les seves dards de foc, per tant...
Un dels primers records que tinc escapa del foc, que una mica contradiu això que deies ara de tu que ets de ciutat, és quan vaig anar al camp, recordo una vegada el pare d'un amic meu, des d'aquí una abraçada, que va intentar encendre el foc amb un soplet. Vull dir que aquesta idea de que la gent del camp sap fer més foc no la tenim clara.
Avui... Bé, un altre col·lectiu, el que ja hem perdut per sempre. Molt bé.
Avui, ja que ha obert el meló d'algunes trets culturals al Regne Unit, parlarem de la cultura de bar a Catalunya, però sobretot al Regne Unit, en un país que coneixem bé a través de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Ho fem en un moment en què els pubs britànics estan en peu de guerra contra el govern de Keir Starmer. L'any passat va tancar gairebé 400 establiments a causa d'una pujada d'impostos insostenible pel sector, entre altres factors. Ara el govern de Keir Starmer ha fet marxa enrere, ha anunciat un paquet d'ajudes per intentar sostenir aquests espais sagrats pels britànics, o que almenys semblaven sagrats fins ara. Què està passant? És una campanya orquestrada? Això de que també el primer ministre d'alguna manera hagi fet marxa enrere? Perquè tinc la sensació que fins i tot hi ha alguns polítics que tenen vetada l'entrada als pubs. I on?
A veure, fer marxa enrere per Keir Starmer la té fixada, Se li ha bloquejat allò el canvi de marxes, la marxa enrere, perquè bàsicament la fa amb tot. Però bé... Sí, a veure, cal dir que aquí la imatge que sempre haureu vist, si veieu fotos, és la de Nigel Farage, no?
Amb una pinta,
sempre, És el populisme de la nova dreta, li agrada molt això del pub, perquè, doncs sí, és un lloc on es fa tradicionalment la vida a Anglaterra i que ha estat en declivi. Jo crec que és interessant, potser puc fer un breu resum històric del model de negoci dels pubs, escapa, perquè crec que és bastant interessant. Bé, ja t'ho talla'm quan avorreixi, però el pub, si veiem el seu model de negoci durant el segle XIX i bona part del segle XX, era un model del que se'n diu en economia integració vertical, és a dir, les cerveseres tenien el que se'n deia, i encara això ho podeu veure, si aneu per Anglaterra, en els pubs alguns posa tight house i en alguns posa, això ho notareu, free house. Hi ha molts pubs que posa free house. Llavors, què vol dir free house? Vol dir que no és un tight house. Un tight house era un pub que era propietat d'una cervesera i que, per tant, estava obligat a comprar la cervesa i, a vegades, altres begudes de la propietària. No? En canvi, els free houses, quan posa free house, el que t'està dient és no, nosaltres som lliures no, d'escollir els proveïdors. I això Es feia així perquè, doncs, per les cerveseres anava molt bé assegurar la demanda, no? Però el que ens van trobar aquí és que en els anys 70 gairebé tres quartes parts dels pubs eren propietat de sis grans cerveseres. I aquí es va generar, doncs, el típic debat, no?, de com podem trencar aquesta concentració. I es van passar una sèrie de lleis que limitaven el nombre de pubs que una sola cervesera podia posseir i van obrir la porta, doncs, a més varietat. Llavors, si vosaltres aneu en un d'aquests tight houses, per exemple, aquí les grans empreses són, per exemple, Green King, si aneu per Londres, hi ha una alta probabilitat que el pub al que aneu sigui un Green King o un Marston's o un Weatherspoon. Si aneu en un d'aquests pubs, podeu demanar una cosa que se'n diu la Guest Ale. No? I si demaneu una Guest Ale, vol dir aquesta és la cervesa que no és propietat, que no és del nostre propietari. Per tant, hi haurà una varietat i anirà rotant, mentre que les altres pràcticament sempre seran les mateixes. I com dic, l'altra opció que teniu és aquest format que ha anat creixent des dels anys 90, que són aquests free houses. No? I aquests free houses, quan tu hi vas, tenen moltes més varietat d'aquestes cerveses artesanes i totes aquestes històries. Però clar, el que ha passat és que tot i aquest canvi legislatiu, el nombre de pubs, doncs, ha anat caient de manera important i sostinguda des de més o menys els anys 2000. Actualment es calcula que a Anglaterra n'hi ha uns 45.000, però també es diu, i això és una xifra que se cita sovint aquí en política, que més o menys tanca un pub al dia, per tant, uns 365 l'any, perquè els costos laborals, doncs, van pujant, el cost de l'energia, com sabeu, ha pujat, i una part d'això és això que em deien ara, que els hi alleugeriran aquests business rates, aquests impostos que paguen. Però, clar, és que cal pensar que el preu de la pinta ara mateix està per sobre dels 5 lliures, si tu estàs a Londres. Per tant, per la gent cada vegada és més difícil poder-se permetre, doncs, anar al pub després de la feina.
Mm. Toni, com ho veus?
Sí, 5,59, de fet, és això que deien, John. Són els pounds,
que val... gairebé 6.
Sí, imagina't, el que val a Londres, per tant, el preu ha crescut i, entre altres coses, una mica posar xifres històriques, el que deia en John, l'any passat hi havia un poc més de 40 i pico mil pubs a tot el país i l'any 2000, és a dir, al començament de segle, hi havia gairebé 61.000. Per tant, n'han tancat, doncs, bastants, uns 15.000 en 25 anys. L'altra part interessant és l'impacte, al meu entendre, sociocultural i polític que això té. Mencionàveu ara, doncs, aquesta politització dels pubs per part de l'extrema dreta que ha passat, doncs, al Regne Unit. No només això, sinó que alguns estudis ens indiquen que altres països també el tema de l'alcohol s'ha polititzat. Per exemple, un estudi a Suècia ens deia, no?, que cada vegada que el govern intenta, doncs, taxar l'alcohol, que és un producte, doncs, que normalment els impostos, doncs, s'acostumen a pujar en certs períodes, l'extrema dreta ho fa servir com una eina de recollir vots, que una mica ens diu cap on va també la política actual, no? Perquè s'agafen certs temes, i això ho veiem també en moltes polítiques del canvi climàtic, que en principi, segons ells, anirien en contra de la llibertat, llavors s'agafa, doncs, des de la llibertat de poder circular per on vull o la llibertat de poder veure el que a mi em dóna la gana sense impostos, no? Aquesta idea de llibertat una mica moldejable, per dir-ho suau, que agafen alguns polítics. I després, lligat amb això, els pubs en el Regne Unit, que, per cert, no n'hi ha tants com a vegades ens pensem. Ara deia les xifres, una mica més de 45.000, però a casa nostra, per exemple, a Catalunya, el nombre total de bars i restaurants són 43.000, aproximadament, òbviament, i després de bars n'hi ha uns 27.000, només a Catalunya. Per tant, tampoc aquella idea de que ens trobem un pub a cada cantonada no és així. De fet, el pub, tradicionalment, a més de ser un lloc on, doncs, vas a prendre una cervesa o t'hi passes el dia, tradicionalment molts d'aquests llocs no són llocs on es menja, per cert, sinó que només s'hi beu alcohol, també eren llocs comunitaris, en els quals la forma tradicional és que tinguessin un espai, normalment era el primer pis, i en el qual, doncs, doncs, la societat civil feia servir per reunir-s'hi. I hi ha molts que encara són així, que al primer pis, doncs, tu com a associació pots anar a fer-hi reunions i, per tant, és un lloc on la gent doncs, té una mica de reunions i fan el que sigui a nivell associatiu. De fet, tu saps, tu has vist Kingsman, Escapa?
No l'he vist.
No l'has vist, eh? Allà, sí, tampoc, Kingsman... No, ja veig que no us agrada el bon cine. Doncs bé, allà surt un pub a una de les primeres escenes, i aquell pub, que era just davant d'allò on vivia abans, era així, el primer pis, doncs sempre estava ple d'associacions i d'entitats. La qual cosa, si tanquen, doncs moltes d'aquestes associacions de cop es queden sense lloc per reunir-se. El lloguer, doncs, sobretot una ciutat com Londres, és caríssim, i per tant es com desintegra, no?, aquest capital social. I, de fet, tenim un estudi fet per una investigadora de Zurich, que es diu Diane Bollett, que essencialment mostra que aquells llocs on es van tancar pubs després doncs, van donar més suport al partit d'extrema dreta UKIP als anys posteriors.
I diries, Toni, que socialment els bars i els pubs, més enllà d'aquestes diferències i d'aquest número que ara enumeraves, tenen el mateix paper a Catalunya que al Regne Unit des d'un punt de vista social?
No, perquè, i això, Jon, corregeix-me si m'equivoco, perquè tu portes més anys allà, però el pub té, per mi, dues diferències fonamentals. La primera és aquesta que he mencionat, no? aquest aspecte comunitari important, i que per nosaltres, doncs, els bars, això no ho tenen tant, a no ser que siguin determinats tipus de bars. Per exemple, bars en casals, o cooperatives, tindrien més o menys aquest factor. I després, que els pubs en el Regne Unit formen part, és una part important, doncs, de la identitat nacional dels britànics i que, per tant, articula part de la seva vida. És molt...
Però aquí també s'ha intentat retratar molt, en aquest cas, la cultura espanyola com la cultura de bar durant molts anys i fins i tot caricaturitzar-la d'alguna manera, no?
Sí, en el cas espanyol jo crec que va més lligat a la festa i aquesta idea de diversió. En el cas del Regne Unit també, però també té un component més de seriositat de part, no?, de la forma de ser britànic, no?, que hi ha certs ritus o tradicions que, pels quals has de passar, no?, si vols ser un britànic de veritat, no?, des d'anar els dijous o els dimecres a fer la pinta amb els companys de feina en el bar, o a fer determinades celebracions, doncs anar allò al quiz dels dimecres o els dijous. I, per tant, forma part més d'això, del cos identitari de molts britànics.
Després hi ha una altra història. Digues, sí. Jan, tu primer.
No sé si això m'ho podeu confirmar. És que, clar, jo fa tant de temps que no estic a Catalunya, però jo tinc la sensació que és sobretot el vincle més laboral, no? És a dir, d'anar al pub amb els companys de feina, que és diferent, que no passa tant a Catalunya.
Pot ser, i a mesura que la vida es complica, encara menys.
Jo diria que el pub hi va sobretot amb... Jo estic d'acord amb això, Jon. Es va sobretot amb els companys de feina. No sé, per vosaltres, per exemple, allà on treballes deu ser habitual un cop a la setmana o un cop cada 15 dies, no?
Sí, cada cop menys. Això des del Covid també he de dir que s'ha reduït. Jo, clar, tampoc t'ho sé dir tant perquè, com que ja no tinc temps lliure ni vaig al pub mai, costa de saber, no?, una vegada tens nens. Però sí que tinc la sensació, sobretot allà on treballava abans, no?, el Wall Street Journal, que abans es feia molt més, que s'anava molt més al pub i que això s'ha anat morint a poc a poc.
I després hi ha una altra història, que és que el bar viu de la cultura, o el pub viu de la cultura de la cervesa, i segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, Espanya es consumeix més alcohol que el Regne Unit. El 2022 Espanya es va consumir 11 litres d'alcohol pur, 11 litres d'alcohol pur per persona l'any, i el Regne Unit 10,9 litres d'alcohol pur. La mitjana mundial són 5 litres d'alcohol pur l'any. Per tant, tant Espanya com el Regne Unit estan per molt per sobre de la mitjana mundial, però és que, a més, Espanya supera el Regne Unit. Vull dir que potser el consum d'alcohol també baixa una miqueta al Regne Unit, per tot això que estem explicant.
Escolta. Rodon, això no sé si hi ha dades o no, m'ho inventaré totalment, però la meva, aquí sempre rigor en aquesta secció, però la meva percepció és que la distribució és diferent. És a dir, els anglesos beuen més tots i beuen més quantitats distribuïdes durant l'estada en el pub. Tinc la percepció que a l'estat espanyol i a Catalunya també hi ha més uns grans bevedors, no? És a dir, està més distribuït a certa gent que beu molt i altres que beuen menys, i també que es veu molt més quan se surt de festa, no? És a dir, el típic de sortir de festa i emborratxar-se fins a d'allò, que això ho associem molt amb els anglesos que van a Barcelona, però crec que en general, si tu mires el consum d'alcohol a Anglaterra, és més sostingut, no? És més de sortir de la feina i em foto dos pintes, no? I això potser cada dia, i me'n torno a casa. No ho sé, potser vaig errat, però és la situació
que tinc. Gens errat. De fet, no, les dades van una mica per aquí, Jon, que les he buscat abans, i amb un matís diria que és que el que se'n diu en anglès el binge drinking, és a dir, allò de tenir episodis de beure de forma bèstia, és veritat que ha baixat en els últims anys, però està en el Regne Unit és un pèl més elevat que en el cas de l'estat espanyol. De fet, és un 20% dels homes, i sobretot és homes, cap sorpresa aquí, que doncs declaren que això, que agafen un cego espectacular molt de tant en tant.
En paral·lel, també, cada vegada són més, almenys a casa nostra, les veus, les figures públiques que surten i expliquen que són abstemis, cosa que fa uns anys no passava ni de broma. I segurament encara no està del tot, no et diré ben vist, però que és estrany, no? Que encara li dius, però escolta'm, una copeta i prou, vull dir que aquesta cultura de dir, doncs, escolta'm, jo no bec perquè no em ve de gust beure i perquè beure en el fons és dolent i jo no em vull causar un perjudici, i t'ho argumenten de moltes maneres diferents, però que aquest discurs ha costat molt de sentir-lo de gent pública que ho defensi i que ho expliqui sense sentir-se assenyalat d'alguna manera.
És cert, jo tinc la sensació que a Anglaterra això encara és més així, perquè com encara hi ha aquest més punt, no, és menys qüestió de sortir de festa, no, i més qüestió d'anar després de la feina a beure, clar, se t'assenyala molt fàcilment si no vols beure alcohol, no? Cosa que no té cap sentit, perquè no beure alcohol és molt positiu. I de fet, un problema evident que tenen les dones, i això li passava molt a la meva dona, és que si tu estàs embarassada i, evidentment, no ho vols dir a tothom de la feina, no? Doncs, clar, ho tens molt complicat, perquè de seguida se t'assenyala per no beure alcohol, no? La seva estratègia era simplement dir que havia estat alcohòlica. I mira.
Uau! Home, una estratègia extrema, eh?
Extrema. Bueno, estratègia extrema, si ho dius amb ironia, la gent riu i passa palabra, però clar...
Quina cintura.
Sí.
Doncs avui la cultura de bar i la cultura de pub, parlen d'aquesta notícia d'actualitat, i és que han tancat 400 establiments a causa d'aquesta pujada d'impostos i d'aquesta crisi que persegueix el Regne Unit, amb Keir Starmer a fer marxa endavant i fer marxa enrere sobre aquesta política d'un tret identitari de la cultura britànica, com són els pubs. Amb el Jon Sindreu, que és editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, ànims amb la llar de foc, i el Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques, professor de l'UPF, que avui també ens ha acompanyat. Una abraçada per tots dos.
Una abraçada.
Vinga, vagi bé.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
I tornem ja mateix, quan és un quart i mig de 11 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, per explicar-vos que, segons ha comunicat la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat aquest matí, fa uns instants, en un comunicat, que s'aparta temporalment del càrrec per una malaltia que necessita una operació. Durant les setmanes que duri aquesta baixa mèdica, les funcions de la consellera es repartiran entre els tres secretaris del departament, Teresa Sambola, la secretària general, el secretari de Millor Educació, Ignasi Jiménez, i també el secretari de Formació Professional, Francesc Roca. Al Parlament serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui assumirà les funcions de la consellera. Niubó té 45 anys, va assumir el càrrec de consellera d'Educació dins el govern de Salvador Illa, ara fa tot just un any i mig. Ràpidament, també el president de la Generalitat a les xarxes ha fet un comunicat, un tuit, on diu: "Estimada Esther Niubó, t'envio tot el meu escalf, et desitjo una ràpida recuperació, molta força i molts ànims, t'esperem aviat", diu el president de la Generalitat, nou contratemps, en aquest cas, per Salvador Illa, pel seu executiu, perquè és una nova baixa mèdica, en aquest cas que s'assuma a la del mateix president, que evoluciona molt favorablement, però en qualsevol cas sorprèn que la consellera d'Educació hagi anunciat que s'aparta temporalment del càrrec per aquesta malaltia que necessita una operació, sense donar-ne més detalls, i tampoc cal especular res més. En qualsevol cas, aquesta és la notícia. Una conselleria que haurà de gestionar aquestes properes setmanes amb doncs, la gent que ja formava part també de l'equip d'Esther Niubó, juntament amb el conseller Albert Dalmau, a qui se li acumulen les carpetes també després d'assumir i ser cara visible del que ha passat aquests últims dies amb Rodalies. 5 minuts per arribar a 10:45 del matí. De seguida continuem el fil del suplement. També pendents a aquesta hora del partit de tennis d'aquesta final a Melbourne, Austràlia, d'aquest Open d'Austràlia, que enfronta Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. El primer set ja s'ha acabat i ha caigut del costat del serbi de Novak Djokovic, que s'ha fet amb un 6-2. Còmodament ha estat clar enfrontant-se en aquest cas el tenista de Carlos Alcaraz, el tenista murcià, que perd de moment aquest primer set. Tot just comença el primer punt d'aquest segon set, favorable per Djokovic amb un 40-30. Anirem també seguint el que doni de si aquesta final de Gran Slam d'Alcaraz Cara, que iguala aquest primer punt del segon set. Fem una pausa i continuem el suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
Estrella Morente presenta D'Estrella a Estrelles, un espectacle únic on ret homenatge a les grans dones de la música, de Nina Simone a Edith Piaf. Flamenc, jazz i altres estils es fusionen en una proposta íntima i inoblidable. Diumenge 15 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Estrella Morente, una de les veus més poderoses del flamenc contemporani.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos i hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un minut per 10:45.
Aquell gos llet se'n va voler mossegar i l'amo begut et va dir avui fer sacrificar. Em vas convèncer que te l'havies de quedar. I ja d'en tu i jo llit, gos, taula i sofà. Llavors vaig pensar que allò duraria per sempre. Llavors vaig pensar que jo ja era el senyor.
Ara el suplement, històries amb festes d'aniversaris, amb convidats que canten per molts anys fent bup-bup, canitxes que passegen pel carrer vestits amb els seus amos, o que directament no caminen, sinó que van damunt d'un cotxet com si fos un nadó. Gossos salsitxa disfressats per Carnaval, de Pare Noel, amb ulleres de sol i gorra a l'estiu, amb milers i milers de likes a Instagram. La humanització dels gossos i altres mascotes és cada dia una realitat més evident. Només cal sortir al carrer o mirar una estona a les xarxes per comprovar-ho. Però què hi ha realment darrere les persones que tracten les seves mascotes com un familiar més? Diversos grups de veterinaris apunten que tractar les mascotes com nens pot crear problemes de benestar animal amb sobrediagnòstics i sobretractaments. Ara al suplement, tres persones que tenen un vincle especial amb el seu gos, tres persones que els cuiden com si fossin un fill. La Noemí Vizcaíno, la Glòria Ferrer i la Marta Ramos. Bon dia i bona hora a totes tres. Què tal? Benvingudes.
Bon dia.
Amb totes les seves, els seus gossos, que també ens acompanyen en aquest estudi de Catalunya Ràdio. Veurem si borden i si saluden, també. I la Verònica Araunavenya, ella és la presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Verònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Senyals horaris de 11:45 del matí, molt, molt ben acompanyats, potser més que mai en aquest estudi, eh? Esteu bé?
Molt bé.
Havíeu estat mai a Catalunya Ràdio?
Per fora.
Exacte.
Per fora, també.
Passejant aquí. A veure, Noemí, va, que et poso una cançó i començo per tu. A ritme dels Pet Shop Boys. A veure, Noemí, has vingut avui acompanyada, tu, eh?
Sí, del Kiko.
Del Kiko. Qui és el Kiko?
El Kiko, bueno, el meu fill, la meva mascota, mi compañero de vida.
El teu fill, has dit?
Bueno, sí.
El Kiko no ha vingut amb una corretja, ha vingut amb un, bueno, un cotxet.
Sí, bueno, perquè no li agrada caminar.
No li agrada caminar?
No.
Quants anys té el Kiko?
8.
8 anys?
Sí.
Quina mena de gos és?
Un Yorkie.
Un Yorkie.
Sí.
8 anyets.
Sí.
Quants gossos has tingut al llarg de la vida?
Buf, més de 20.
Més de 20 gossos?
Sí. Sí, he tingut rottweilers, he tingut huskies sibilianos.
Uh-huh.
Els vaig portar de Madrid en una bodega en un avió.
Carai.
He tingut dobermans, el cocker, la Nina, el serpei, la Lola. Uh-huh. He tingut la... Sí, és que jo feia cria de gossos.
Tots han passat a millor vida, ja, la resta?
Sí, però per vellets, eh? No per...
S'han fet grans.
Sí, sí, els he cuidat fins a l'últim dia.
Com te n'has acomiadat dels gossos quan se n'han anat?
Buf. Pues, sortir del treball corrent i plorant i arribar a casa i ja sabia que era el final.
Els has incinerat o com...?
Sí, els tinc a casa. La meitat tinc a casa, a urnites.
Com? Què vol dir que els tens a casa?
Bueno, en urnites.
A les urnes?
Sí.
Uh-huh. O sigui, tens 20 urnes a casa?
No, 20 no, ja li vaig dir. A casa tinc 3.
3 urnes?
Sí. Uh-huh. Sí, tengo la Lira, la Nina i el Mupi.
Al menjador o...?
No, en un moble que vaig comprar molt gran i tot de llum i allà els tinc.
O sigui, tens un lloc reservat ja pel seu record, d'alguna
sí.
manera.
Sí, sí. I el resta estan al petit cementeri de Torrelles del Llobregat.
Uh-huh.
Vale? I després vivia en una casa a Lliçà de Vall i els altres, els grans, estan allà.
Pel que ens expliques, alguns d'aquests gossos els has criat, d'altres no sé si els vas comprar, els vas adoptar, vas anar a una gossera...
Mira, de tot. De tot. He comprat, vale?
Uh-huh.
He adoptat. Jo vivia en una casa a Torrelles del Llobregat i un dematí baixava al treball, ¿vale? I davant meu anava un cotxe, ¿vale? I va obrir les portes del cotxe i
van sortir gossos.
Sí, mm-hmm. Sí, i me'ls vaig portar a casa. Mm.
Centrem-nos amb el Kiko, que és el teu gos actual, aquest Yorkshire. Quina mena d'activitats feu un dia normal? Avui, per exemple, heu sortit a passejar amb un cotxet, que aquest cotxet és el que podria portar jo al meu crio quan tenia 6 mesos.
Sí, és que no li agrada caminar. He tingut la pila de
Yorkshire. Què vol dir que no li agrada caminar?
No li agrada, no. Ja té una veterinària. No li agrada caminar.
Ara després li preguntaré a la veterinària si realment hi ha gossos a qui no els agrada caminar o no se'ls estimula perquè no caminin.
No. He tingut més i anaven a Plaça Catalunya, anaven a la Font de Montjuïc, anaven a la muntanya...
Aquest no hi arriba. Què fa? Es planta? No, s'asseu i diu que no vol sortir?
Sí, no vol, no li agrada. Mm. No. Mira, jo vaig estar 4 mesos ingressada, ¿vale? Sí. Per un tumor i un pulmó, ¿vale?
Carai.
I la seva veterinària s'ho va portar a casa i va fer de cangur. Mm. I tengo, o sea, jo vaig treballar també en una clínica veterinària, ¿vale?
Mm.
I el Alberto, que és el jefe, ja m'ho ha dit, és que no li agrada caminar.
Val.
No puc anar amb ell... No me quedo otro remedio, el carrito.
Caminar no és el seu fort. Què més feu? Quines coses... Te l'emportes a tot arreu, però amb el cotxet. Per exemple, li organitzes el dia del seu aniversari.
Ah, bueno, pues fent una festa i, bueno, de tot una mica.
Quina mena de festa?
Bueno, saps el que passa? Que em vaig trobar molt malalta, ¿vale? Vaig estar 2 anys i mig de baixa amb el treball. Uh-huh. I, bueno, amb l'Instagram, pues, vaig trobar una sortida de... Tenemos amiguitos en l'Instagram.
El vesteixes, el gos, el Kiko?
No, a ver, todo. Cada dia no. A ver, pues si surt al carrer, sí, ¿vale? Bueno, a l'hivern, perquè un anorac o...
Què li poses?
Bueno, chaquetetas.
Chaquetetas?
Abrics, anorac. Hoy porto un anorac amb una caputxa.
Oh, aquest anorac.
Abriga, sí, bueno, porto abriga. Un anorac. Mm.
I què més? El pentines?
Sí, clar, cada dia. Mm. Sí, clar, s'ha de treure tot el cabell.
Té un armari, ell, a casa? Té el seu armari de roba? El seu gos. De què rius? Si és una pregunta molt normal, que et fa gràcia.
Em dóna vergonya dir-ho.
No, home, no.
Té un moble sencer de 8 calaixos.
De 8 calaixos. De 8 calaixos plens de roba del
no,
Yorkshire.
No, de roba i d'arnès i...
Miquel!
De tot una mica. Kiko!
Clar. Com saps què li agrada i què no li agrada al Kiko de roba? Vinga, ja es queixa. Digues.
Que no sé què li agrada i què no li agrada. Bueno, pues, no, n'hi ha dies que no vol, eh? No va tot el dia vestit ni res, eh? A veure.
Puc preguntar-te quants diners et gastes al mes amb el Kiko?
Mira, la setmana passada les orelletes, un tractament d'un mes, 152 euros. El apoquel... Que lo, té la pell, sí, és atòpic.
Té la pell atòpica.
Sí, atòpica, el apoquell. Un tractament. El pienso, no diré la marca, hipoalergénico, també.
Puc preguntar-te si tens fills, Noemi?
No.
No tens fills?
No, no he tingut.
Diries que la relació que has tingut amb aquests 20 gossos o amb el Kiko és semblant a la relació que podries haver tingut amb un fill? O no?
Bueno, el Kiko me ha salvado, no sé, es mi salvavidas.
¿Qué te dona?
Bueno, el meu germà va el meu germà petit va morir fa 3 mesos. Y bueno, ha sigut...
Et dona companyia?
Bueno.
No? Et fa sortir de moments foscos?
Sí. Mm. Jo porto 5 anys d'enfermetats i de tractaments i de metges i...
Veig que... no sé si... Amb què juga el Kiko? Què més feu?
Bueno, sortim al carrer cada dia, té amics, vivim a Sants, el coneix a tothom, és un guerrillero.
Mm. Tenim el Kiko a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio i també tenim el Coco. El Kiko i el Coco. Espero no fer-me un embolic. De seguida també la Verònica Araunavenya, que és la veterinària, que segur que ens pot oferir moltes coses. Glòria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Coco sí que el tens al damunt, eh? De Coco, de què? De Cocotero o de...?
De Cocotero.
Això és un canitx, això?
És un canitx, sí.
Molt bé. Molt bonic, no? Quants anys té?
Per mi, sí. 9 i mig.
9 i mig. Quants anys viuen els canitxers?
17, 18.
Ah, carai.
16.
Està a la flor de la vida, encara.
Esperem.
He vist el teu Instagram. Quina passada.
Doncs és dels bàsics, eh?
No, home, no.
En però... aquesta raça, sí.
Com... És el disfresses, li poses coses.
No? Sí.
Què li poses?
De tot.
La gent ara no ho veu, o sigui, li has d'explicar, s'ho ha d'imaginar. Com el vesteixes?
El dia a dia va amb un arnès, normalment amb collaret,
uh-huh.
i prou. Per l'Instagram... Pensem que l'Instagram és pur teatre, és postureo i a mi em fa gràcia. Abans preguntaves, com saps si li agrada?
Mm.
Jo li ensenyo el raspall i fuig. Li ensenyo un vestit i bé.
Doncs patapam li poses.
Jo crec que està clar.
Li poses ulleres de sol, no?
Li poso ulleres. No va pel carrer amb ulleres tot el dia. Li poso per fer una foto simpàtica, divertida. Jo m'ho passo bé i ell penso que no pateix. Si pensés que pateix, no ho faria.
Qui té l'armari més gran, la Glòria o el Coco?
El Coco.
El Coco té un armari més gran que el teu, de roba. Ostres.
Bé, perquè ens fan regals de gent que veu que li, el disfresso i li faig arnissos bueno, va a roda.
Tens gaires likes? Té molts seguidors, el Coco, a Instagram? És el seu Instagram? O li has obert un perfil al seu?
És seu.
O sigui, tu no t'hi penges allà, només a ell.
A mi no em coneix ningú.
Hi ha una falera de seguir el Coco, no? Com a influencer.
Sí.
Tu tens fills?
No.
Tu tampoc tens fills. I diries que la manera com t'estimes els teus gossos o el teu gos es pot assemblar com t'estimes algunes persones? Ja no parlo de fills, eh?
Jo penso que no.
Que no té res
a veure. Són amors diferents.
Com descriuries l'amor que sents pel teu gos?
Bueno, em sento amb la responsabilitat de cuidar-lo, d'estar per ell, d'oferir-li la millor vida possible dins de la meva possibilitat. Penso que un fill és una altra cosa, respectable, totes les opinions, eh? Per mi. Amb ell no li donaré carrera universitària.
Què feu com a oci, junts?
Tot. Viatges, passejos, sortides, dinars, sopars, berenars, tot, tot, absolutament tot.
Pregunta delicada. Quina és la cosa més íntima que has fet davant la presència del teu gos?
Anar al lavabo des del primer dia. Ja no he tingut més intimitat.
Tu vas al lavabo i ell que corri per allà, que faci les seves coses...
No, ell no corre, ell se senta davant...
I mira.
Sí.
No t'intimida, aquesta mirada?
Al començament, molt. Ara és un moble més.
Aquí estem, no? Sí. Ja ens coneixem, ja ens ho hem vist tot, a les vergonyes,
ell,
endavant.
Ja el veus, és superpacífic. Ara tu tregues una pilota o una joguina...
Sí, està aquí la mar de content.
Passa de 0 a 100 en 2 segons. És d'alta gamma.
Si no existís Instagram, tu creus que el mimaries tant, igualment?
Sí, sí. Els mimos no són Instagram. Els mimos és el dia a dia, ell i jo... Instagram és una foto.
I festa d'aniversari n'heu fet, també?
No, i sí. Sí que fem una foto, però no fem una festa d'aniversari. Sí que hem anat a festes d'aniversari.
Ah, això anava. A tu t'han convidat a festes d'aniversari de gossos.
Sí.
Com són?
Jo he anat a festes d'aniversaris de criatures i he anat a festes d'aniversari de gossos. I són molt més espectaculars les festes d'aniversari de gossos.
Per què? Per què? Per què?
Perquè és un món temàtic, es munta un escenari, es munta una festa...
Però l'escenari que hi fa aquí, puja l'escenari.
Bueno, no, vull dir, una ambientació, perdó. Una ambientació amb una temàtica...
Però què hi ha, globus, també, o...?
Globus... les taules es guarneixen... Bueno.
Pica-pica. Però per adults o per gossos?
Pels dos.
Pels dos.
Sí, sí, sí. Sí.
I per exemple, hi ha pastís?
Clar.
Bufa espelmes, el gos?
No les bufa, però els n'hi posen.
N'hi posen?
Sí.
Ah. I llaminadures per gossos i històries per gossos.
Sí, sí.
I regals?
I regalets. Quina mena de regals?
Quina mena de regals?
De tot. Des de joguines, des de roba, des de... corretges, arnesos, mossegadors, xutxes, de tot, absolutament de tot.
Ara continuo, però a veure abans. Well, I had an old dog and his name was Blue. Yes, I had an old dog and his name was Blue. Well, I had an old dog and his name was Blue. And bet you $5 is a good dog, too. La Verònica Araunavenya és presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Què tal? Què et sembla això que estem explicant?
Em sembla una realitat que veiem cada dia, sí.
Tu veus a la teva consulta?
A la meva consulta, sí.
Com reacciones quan veus aquesta sobreexposició també dels gossos públics?
He de dir que estic veient aquí casos que són, no són molt freqüents, realment, eh? Per, no sé si dir-te per sort, però realment no és només freqüent que una persona tracti amb un gos com un nen. Cada vegada més, eh? T'he de dir que amb els anys això es veu més, però no és una cosa molt freqüent.
Anem a coses concretes. Més enllà de la psicologia i de la relació personal de cadascú entre gossos i animals. Sí. Els gossos s'han de vestir? És a dir, això que veiem, aquests arnessos, s'han de vestir?
La pregunta és bona. Aviam, de vegades necessiten abric. Els gossos també passen fred. Hi ha aquesta falsa creença de que el gos no passa mai fred, que els gossos s'han dormit sempre al carrer. Els gossos passen fred i tremolen i s'han d'abrigar. Quan fa fred s'han d'abrigar.
Quines races s'han d'abrigar, sobretot?
Sobretot les races carents de cabell, amb poc subcutani, o sigui, aquests rossos, aquests, els chihuahuas, els galgos, tots aquests gossos que veiem que tenen aquesta, que no tenen greix, aquest greix els hi fa d'abric natural, i si no en tenen, doncs passen fred.
Els gossos han d'anar a la perruqueria?
Els gossos han d'anar a la perruqueria si no li fas les cures que es fan a casa. O sigui, raspallar un gos cada dia a casa és una de les tasques que s'han de fer i que recomanem tots els veterinaris que feu a les vostres mascotes. El tema és que hi ha gent que per temps o per que no poden, doncs han d'anar a la perruqueria, sí, sí.
Els gossos han de passejar amb cotxet?
Bé, aquesta és una bona pregunta. Aviam, jo sempre dic, un cadell que encara no porta cap vacuna, que ja el vols treure al carrer perquè comenci a rebre estímuls i el vols treure amb un cotxet, amb un transportí agafat amb un bolso, cap problema. El gos necessita estímuls, necessita anar al carrer, necessita olorar, necessita caminar. El que explicava del Kiko, gossos que no vulguin caminar, realment hi ha poquíssims, però també deia que després juga amb altres gossos, o sigui, en algun moment el deus deixar anar amb algun espai obert.
No, no porto tot el dia el gos en un cotxe, eh?
Anava a dir. Una altra cosa, de vegades hi ha gossos que ho estudies i no volen caminar perquè tenen algun dolor, o perquè simplement perquè tenen por, o perquè no se n'enfien dels sorolls o del anar pel carrer, després els deixes anar i són feliços corrents. Els gossos tenen, cada gos té unes característiques que has d'ajustar al seu dia a dia, però el gos està fet per anar pel carrer. Els estímuls més importants són olfactius, vull dir que és important que caminin.
Els gossos han de menjar un pastís el dia del seu aniversari?
Han de, no.
Han de tenir festa d'aniversari?
Això és absolutament respectable, eh? Vull dir, jo no... Aviam, això, aquesta humanització que estem dient, que entra dintre del que estem veient cada vegada més...
Com a tendència social.
Com a tendència social, sí, necessitat per l'animal, evidentment no. Vull dir, si té un grup d'amics amb els que juga cada dia i tu el portes a una festa i aquests gossos es coneixen, i perfecte, sí, sí.
Diversos grups de veterinaris han alertat que aquesta tendència social que estem retratant provoca a vegades, sobre el benestar animal, sobrediagnòstics i sobretractaments. Quins sobrediagnòstics?
Bé, aquesta pregunta ja me la van fer la setmana passada, en una entrevista també per un diari. Vaig dir que això es pot malinterpretar. O sigui, jo el que sí que veig és que... jo porto molts anys d'experiència, jo tinc la clínica des del 89, i vist que la gent, el gos, era un... algo que portaven a la clínica de tant en tant, i bueno, quan plantejaves fer una radiografia, una analítica, era com si li parlessis d'una analítica a un gos. Ara bueno, es fa tot pel bé del benestar de l'animal, i cada vegada més la gent està disposada a fer el que sigui per un animal. Això no vol dir que sobrediagnostiquem ni que fem coses que no toquen. S'ofereixen totes les possibilitats, s'expliquen bé les possibilitats al tutor, se li diu, mira, per un bon diagnòstic hauríem de fer aquestes proves, i aquestes proves que fa uns anys era impensable fer-les perquè la gent no entrava, ni comprenia, ni entenia aquesta possibilitat, ara doncs és fàcil fer-les perquè la gent accepta tot tipus de tractament.
I aquests sobretractaments que a vegades suposen també aquests diagnòstics, en què consisteixen?
Bé, és que jo no l'entenc com a sobretractament. O sigui, quan has fet aquesta pregunta, dic, què és un sobretractament? Algo que no toca que estàs fent? És que això no ho veiem.
No existeix aquesta pràctica.
No ho veiem.
D'acord. Més històries. És bo que un gos mengi el mateix que nosaltres?
Bé, tot el mateix que nosaltres...
Què poden menjar els gossos que mengem els humans?
Pràcticament de tot. Hi ha llistats d'aliments que no es poden menjar, que no són recomanables per animals de companyia, però realment poden menjar pràcticament de tot. Hi ha dietes casolanes supercompletes que, que compleixen absolutament amb totes les necessitats dels gossos.
Què porta aquesta dieta casolana?
Una dieta casolana bàsica, una font d'hidrat de carboni, que pot ser patata, pot ser arròs, una font de proteïna, que pot ser carn, carn o peix, i fonts de vitamines, pots afegir doncs, verdures, tot tipus de fruita.
Com ha de dormir un gos? I on ha de dormir?
Bona pregunta. Si m'ho preguntes, jo et diria que al seu llit. Al seu llit. Pot estar... Després, la localització del llit ja és... Depèn de l'espai, de cadascú, però hauria de dormir al seu llit.
Què els diries als amos que dormen amb els gossos al seu llit de matrimoni?
Bé, què els diria? Que si, bueno, primerament, si s'ho han pensat bé, abans de fer-ho, també que tinguin molt clar el tipus d'animal que tenen. O sigui, és, diguem, contraindicat tenir un animal al llit si aquest animal té una tendència a la territorialitat o a marcar territori, perquè jo tinc clients que m'han dit, mira, és que el gos, quan entra el meu marit a l'habitació, el borda. El borda i se li encara. Evidentment, si tu deixes el gos que accepti el llit com el seu territori, ell defensarà el seu territori.
Quantes hores ha de dormir un gos?
Quantes hores dorm? Depèn, descansen, dormen profundament, vull dir, poden estar estirats de les 24 hores del dia, si no els hi dones exercici, poden estar estirats 20, però això no vol dir que estiguin dormint les 20 hores, eh?
Tu recomanaries tenir un gos en un pis de 60-70 metres quadrats de Barcelona?
Sí.
Quina mena de gos?
Gairebé, mira, la pregunta és molt bona, perquè jo sempre penso que gairebé qualsevol tipus de gos. Has de saber el temps que li has de dedicar després a treure-la, a passejar, a portar-la...
Quantes vegades ha de sortir a passejar?
Depèn. No és el mateix un border collie, com l'Arwen, que un Yorkshire Terrier que potser no vol sortir gaire, no? O sigui, depèn de l'animal, però mínim 3 cops al dia.
Avui al suplement Relacions molt animals. La Marta Ramos avui ve acompanyada en aquest estudi de Catalunya Ràdio de l'Arwen. Marta, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
L'Arwen, que aquest nom ve del Senyor dels Anells?
Sí.
Era aquell personatge, no? Què feia? Qui era l'Arwen?
És la parella, la nòvia de l'Aragorn, sí.
Quants gossos has tingut tu?
És el meu primer gos.
El teu primer?
Sí.
Quina raça és?
És un pastor australià, un Aussie, que s'assembla molt al border collie, amb tema de caràcter i tal, però sí, un puesto australià.
Sempre t'han agradat els gossos?
Sempre m'han agradat, però la meva família mai m'havien deixat tenir un, no? És lo típic de quan marxis de casa, doncs ja tindràs un gos, doncs aquí està.
I tu podries tenir una parella, per exemple, que no li agradessin els gossos?
Ara mateix no.
Ara mateix no.
Ara mateix no.
Va ser motiu de discussió de si teníeu un gos o no teníeu un gos, o tots dos hi estàveu d'acord?
No, ja estàvem d'acord. Sí que és veritat que el Gerard, la meva parella, va tirar més que jo. Uh-huh. Jo era més... Soc més prudent en aquest aspecte i, bueno, volia primer pues, saber quin tipus de gos encaixava amb nosaltres, saber quines necessitats tenia i primer investigar una mica, no, quin gos agafàvem.
Com descriuries la teva relació amb el teu gos? Què t'aporta, què et dona?
L'Arwen, jo no pensava que em canviaria tant la vida. Realment ens ha canviat la vida molt a mi i a ell, els dos. M'aporta calma quan m'ha de portar. M'aporta vitalitat també quan la necessito. Vull dir, és, no sé, ara mateix és una mica la meva vida. No sé com...
Per què t'ha canviat la vida? En quin sentit?
Pues mira, nosaltres érem bastant... Cassers. Bueno, estàvem bastant al sofà i tal, i de fet la meva família al·lucina. Vull dir, ara no parem, coneixem rutes, tenim amics a partir dels gossos.
O sigui, el gos us ha permès fer amistats i fer excursions.
100%. Sí.
On aneu d'excursió?
Pues a qualsevol lloc, al Montseny, anem a Andorra, hem anat a Girona, al Turó de l'Home, a veure la posta de sol, un munt de plans, a la platja. Nosaltres vivim a la costa i el que més fem és la platja.
No, no li passa com al Coco, que no vol anar a Plaça Catalunya, eh?
No, no, l'Arwen està...
El Coco no, perdona, el Coco no, el Kiko. És que ja, veus, ja ho he dit, que en algun moment Kiko i Coco això ho compondria. D'acord.
No, ella sí, està disposada sempre a fer qualsevol plan.
Ara teniu amics i tots aquests amics tenen gos.
Jo tinc amics que no tenen gos, no? Però sí, realment ara tenim amics que tenen gos i els hem fet a partir dels gossos. I, de fet, l'altre dia vam anar a jugar a padella a sopar sense els gossos.
Amb qui els deixeu?
Pues es queden a casa.
Sols?
Sí, l'Erwin específicament si es queda sol a casa.
Durant quant temps es pot quedar sol un gos?
Pues jo... Durant quant de temps es pot quedar sol un gos? Sí. Aquesta és una pregunta potser una mica complicada. Per la veterinària, sí.
Aviam, la llei diu que 24 hores, clar, però realment el pots deixar segons l'adaptes. El teu horari laboral permet que el gos, si està ben educat i fa el seu exercici diari, pots deixar tranquil·lament 8 hores a casa.
Totalment. I
viatges més llargs, us plantegeu fer-ne, tenint en compte que ara hi ha una responsabilitat afegida?
Viatges més llargs, entenc que vol dir sense el gos.
O amb ell. Sí, no? Vull dir que o us atreviríeu a deixar el gos una setmana, dues setmanes amb algú aquí i vosaltres marxar?
Jo ho hem fet, de fet. Vam anar a Tailàndia no farà un any, més o menys, i vam deixar la custòdia compartida, però amb els nostres pares. Tenim la sort que tenim els nostres pares, que li agraden els gossos, estimen l'Erwin moltíssim, i confiem molt en ells, i llavors doncs, vam fer una setmana amb un i una setmana amb l'altre.
Heu fet festa d'aniversari a l'Erwin?
Sí.
Què tal?
Molt bé.
Què vau fer?
Pues vam anar a la muntanya, vam fer primer una ruta, que corressin, que de fet ho vam fer amb els seus amics, no? Amb qui sabem que ja es porten bé, que no hi haurà conflictes i tal. I un cop vam fer la ruta, ells estaven cansats i tal, amb un espai obert, que era al mig de la muntanya, en un prat, doncs vam muntar una taula, també pels humans, no?, per així dir-ho, i vam fer un pica-pica per tots, perquè al final ja et dic, són amics ells i som amics nosaltres.
Temàtica de dinosaure, m'han dit?
Bueno, això va ser per fer alguna cosa, no va ser... Però sí.
Però, o sigui, la festa era temàtica, la festa d'aniversari de dinosaure?
Sí, a més de posar quatre coses, pues, les quatre coses que vam posar pues, eren de dinosaure. Sí.
Però, i qui es disfressava de dinosaure, vosaltres o els
gossos? No, ningú.
Ningú es disfressava? Ningú es disfressava.
No, puc
preguntar-vos quan us gasteu? Què costa tenir un gos al mes o a l'any?
Depèn.
Depèn.
Depèn del que vulguis invertir.
Vosaltres també teniu un armari per la seva roba?
Un armari no. Té un calaix gran. Però en aquest calaix no només n'hi ha arnesos, hi ha corretges, hi ha collars, però també hi ha coses d'higiene, el raspall, el xampú...
Ell no ve vestit avui. No sé si el vestiu... Ell ja té molt pèl, no, l'Erwin?
Ell ja no cal vestir.
No, ni anorac, ni res que s'hi assembli.
No.
Li poses gaires límits al gos? Com l'heu educat aquest temps?
Pues l'Erwin dorm al seu llit. Sí que és veritat que puja amb nosaltres, eh? Ella puja si nosaltres li deixem, així ho vam establir. Bueno, al principi era que no pujava, i al final puja quan nosaltres volem. Ella ho demana, i si ho veiem pertinent, doncs perquè no estem sopant, perquè, no sé, perquè està bruta, a vegades ve brutíssima de fang, doncs el sofà no ha de pujar. I llavors això.
Sou una parella, viviu dos a casa amb el gos... Faig la mateixa pregunta que la Glòria. Quina és la cosa més estranya i més íntima que heu fet davant la presència del gos? O aquí pues... també poseu límits o no?
Pues t'ho pots imaginar.
M'ho imagino, sí?
Sí,
imagina-t'ho. Sí.
No, al llit, òbviament, no estava al llit.
No estava
en aquell moment
llit.
No va pujar.
Però no el feu fora de l'habitació?
No, perquè ella no...
No
interactua ni vol fer res. Cadascú
se sent còmode com se sent, eh? En aquest
mira.
Moment d'intimitat.
Exacte. No. No.
No t'incomoda?
No.
No, que... D'acord. No, ja està. Veig que el Miquel, que tenia gos, també em mira. Vull dir que suposo que també havia passat per aquesta fase.
Suposo que no seré l'única.
Sí. Jo ja està. En principi ja ho tindria tot resolt. De tots els dubtes que tenia, crec que ha servit també per fer un retrat d'aquesta tendència i posar alguns punts sobre les is amb la Verònica Araunavenya, que és presidenta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya i que ens ha servit també per il·lustrar alguns dubtes que envolten doncs, conviure amb animals, amb gossos aquest any, amb el millor amic de l'home i de la dona, i que ens ajuda també a socialitzar i ens defineix una mica com a espècie humana també, segurament, eh, Verònica?
Sí, no està claríssim. O sigui, el canvi de societat també en aquests moments inclou la... No, sí, aquesta humanització de les, dels gossos.
Mira, jo crec que hem d'acabar així. Aquest és el Kiko o el Coco?
El Kiko.
Aquest és el Kiko, molt bé. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Molta sort, fins aviat.
Moltes gràcies.
Dos minuts per arribar a les 11 del matí. Molt bé, bon final. Mentre Alcaraz i Djokovic continuen disputant aquesta final a Melbourne, Austràlia, amb un set per cadascú. 2-6, primer per Djokovic. Alcaraz ha aconseguit igualar 6-2. Aquest segon set, per tant, 1-1, és el millor de 5, per tant, encara queda partit per una bona estona. Notícies i tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Aquesta tarda, el Tot Gira...
Atenció!
Començarem a les 4 de la tarda amb els protagonistes del Madrid Rayo i a partir de 4:45, transmissió del Barça-Sevilla de la Lliga F.
També seguirem el partit del Sabadell de la primera ref, els partits del Barça i el Lleida de la CB, la final de l'Europeu d'handbol, l'Eurocopa de futbol sala i l'Europeu femení de waterpolo.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.